migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tenir una adequada formació és important per evitar, doncs, un accident laboral. Aquesta formació l'ha de donar l'empresa, igual que el material de seguretat. L'empresa s'ha d'encarregar de tot això. Per què parlo d'això? Parlo d'això perquè possiblement quan hi ha una saturació de feina és quan augmenten els accidents laborals. Avui parlarem de la part més... Ostres, anava a dir la part fosca, no seria tan dramàtic això, no? No seria la part fosca, sinó una part que passa habitualment, no només amb els instal·ladors de plaques fotovoltaiques, que són concretament del que parlarem, sinó amb moltes professions on hi ha una saturació o un augment de la demanda. Darrerament, amb el preu de l'electricitat i les energies, la transició cap a energies renovables, són moltes comunitats de veïns i moltes persones que a la casa seva doncs volen posar aquestes plaques d'energia fotovoltaica, no? Clar, ja exponencialment ha augmentat la demanda. Empreses no hi ha tantes, no hi ha tantes. I empreses expertes, menys encara. Per què faig aquesta diferència? Faig aquesta diferència perquè una empresa que té una expertesa, dins de tot això hi ha una formació de, sobretot de riscos laborals, que és on vull posar el punt, en els riscos laborals. Augmenta la demanda, creixen empreses que entren dins del que i possiblement no tenen la formació de protecció en el treball que calen. Doncs, en aquest cas parlem de xifres de que 12,8% dels accidents de treball mortals durant la jornada a Catalunya es van produir per una caiguda en treballs en altura. I d'això es tracta l'energia solar. Parlarem d'això, d'aquestes mesures i d'aquest augment dels accidents que hi ha en instal·ladors de plaques fotovoltaiques i de la formació. Qui s'ha d'encarregar de tot això? Qui ho ha de fer? Perquè tenim aquesta sensació de no, esto no me va passar a mi. Doncs en parlarem d'aquí una estoneta amb la Yolanda Canales d'aquest tema i preguntarem del per què de tot plegat. I el temps, com ho tenim? Doncs obrim finestra d'informació de serveis dient que aquesta serà una tarda doncs, amb núvols, augment de temperatura, ja ho notem aquestes hores del dia, com ha augmentat la temperatura, i pluges possiblement igual cap al sud, esperem algun plogim cap al sud, cap al Pallars, Jussà, cap allà al Prepirineu, doncs igual també alguna pluja, però res més destacable avui, més enllà d'aquest provisional augment de les temperatures. A partir de demà la cosa ja canvia, baixa la temperatura, fins i tot ja de cara al cap de setmana estarem fins i tot per sota del que tocaria per l'època, això s'esperem, fins i tot pel que tocaria per l'època per sota, això significa certa fresqueta. I en qüestions de pluges, les esperem demà pel matí. Demà matí sí que esperem pluja ja també cap al Pallars, cap a l'Arbogell, cap a la Noguera, a l'Urgell, al Solsonès, la Segarra... Per tota aquesta zona és quan començarà a entrar la pluja, localment pot ser intensa, i ja de cara a dijous és quan la qüestió serà més generalitzada a tot el territori català. Aquesta és una de les previsions. I anem a veure com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Finaràque, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs després del matí que hem tingut complicat els accessos sud, destaquem en aquests moments que la situació ha millorat. Tanmateix encara hi ha algunes afectacions, com a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vall d'Hebron. Hi ha un carril tallat per un vehicle avariat en sentit Trinitat, que provoca retencions de 4 quilòmetres. També destacarem a la C31, a l'altura de Badalona, un altre carril tallat en sentit Barcelona, d'entrada a la capital catalana, per unes obres. També a la C25, a Arbúcies, hi ha un altre carril restringit en sentit Lleida per un vehicle avariat. Acabarem destacant que hi ha bancs de boira densa que redueixen i dificulten la visibilitat en diversos trams, a la Nacional 240 entre Vimbodí i Montblanc i també a l'AP2 entre Juneda i Vinaixa i a l'autovia 2 entre Òdena i Bruc. Si circuleu per aquests trams cal que extremeu al màxim la precaució. De moment això és tot. Molt bon dia.
Gràcies, Fina. Que tinguis un bon dia. Mirad, una de las mejores maneras de perder la grasa corporal y bajar de peso es a través del plan 1-2-3, que es un método rápido, seguro, apto para todos, hombres, mujeres, y vas a bajar un montón de centímetros de volumen y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Enriqueta, dietista de Clinitec, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muy bien. Pues mira, efectivamente, le vamos a decir adiós a los kilos, pero para siempre con el plan 1-2-3. ¿Por qué? Pues porque limpia, renueva y adelgazas. Más rápido y fácil de lo que te imaginas. Así que yo sé que muchos oyentes estarán hartos de probarlo todo, que no adelgazan. Estamos hablando de un producto que es totalmente natural, que no son batidos, seguimos comiendo y adelgazando. Y cada día veremos los resultados en nuestra báscula, cómo perdemos peso y cómo bajamos centímetros.
Además, Enriqueta, al bajar de peso vamos a mejorar nuestras rodillas, vamos a regular el azúcar, el colesterol, la hipertensión. Y sí, en solo 3 semanas vamos a perder ya de 4 a 7 kilos ya.
Sí. Sí, efectivamente, Cruz. Mira, es que la primera semana vamos a hacer una limpieza tomando los sobes de piña. Ellos nos ayudan a eliminar todas las toxinas, depuramos, reducimos la barriguita, eliminamos esa retención y ese hinchazón y ya perdemos de 2 a 3 kilos.
Y entonces esa es la primera semana. La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Cuidar la flora, mejorar la digestión, despedirnos y combatir el estreñimiento, bajar más de 3 centímetros de volumen y 2 kilos menos.
Y la tercera semana es el momento de controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Extraordinarias, Cruz, nos ayudan a captar la grasa localizada, eliminarla, seguimos perdiendo peso y el resultado, como hemos dicho, en esas 3 semanas hemos perdido de 4 a 7 kilos. ¿Quieres informarte? ¿Quieres tu plan 1-2-3? Solo tienes que marcar este teléfono, 650-51-52-53. Te recuerdo que tiene registro sanitario, que es económico y que además los oyentes de Cope Cruz, ¿qué ofertón tienen hoy si llaman al 650-51-52-53?
¿Lo
dices tú?
Te lo cuento inmediatamente. Estaba esperando que dijeras el número 650-51-52-53 y atento, porque ya sabes que el plan 1-2-3 nunca viene solo. Esta vez con el plan 1-2-3, las 3 infusiones, la detox, la adrena y la lipo. Pero no solo eso, sino que además está la faja cinturón reductora y adelgazante por compresión, esa que tiene efecto sauna, que moldea, quema la grasa y protege de dolor tu espalda. Pues vienen con tu plan 1-2-3. Solo tienes que llamar a ese teléfono 650-51-52-53. Ya lo verás, el plan 1-2-3 es fácil, es económico y vas a perder de 4 a 7 kilos. Así que vas a conseguir esa figura a 10. O sea, voy a repetir el teléfono. 650-51-52-53. Y es que además de todo esto, el plan 1-2-3 es drenante, Enriqueta.
Claro, es drenante, te ayuda a deshincharte sin efecto rebote. Y además, si tú lo quieres, si lo quieres, solo tienes que marcar el teléfono, te asesoramos, te informamos. Y si lo quieres, pues ya lo tienes en tu domicilio, por mensajería, sin gastos de envío. Lo que queremos desde Clinitec es que tengas la mejor información, que tengas el mejor plan con la mejor oferta que ha hecho Cruz y que me pierdas de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Pues ya lo sabes, ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para informarte sin compromiso y en tu mano queda bajar de peso. Solo tienes que llamar a ese teléfono 650-51-52-53 y vas a conseguir con el plan 1-2-3 las 3 infusiones y la faja reductora gratis. Así que llama, repito el teléfono, 650-51-52-53 y decimos bye bye a de 4 a 7 kilos. En 3 semanas, bye bye a los kilos. Enriqueta,
patunets.
I de seguida parlem d'aquesta cara fosca de les instal·lacions fotovoltaiques, no? Aquests accidents laborals que hi ha, segurament entre altres coses, ja s'ho preguntarem, provocats per l'augment d'aquesta demanda que requereix més personal, que per cert calen instal·ladors, hi ha un dèficit d'instal·ladors. De seguida en parlem amb la Yolanda Canales. Com està, Yolanda? Benvinguda, bon migdia.
Bon migdia, és una bona sortida professional, també.
I tant, ara mateix sí, però quan s'arribi a que tothom tingui plaques fotovoltaiques...
Bueno, després el manteniment, no? Suposo, després s'ha d'anar per aquí.
És cert. Doncs de seguida en parlem de tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, no sé si t'has preguntat alguna vegada cómo funciona Legalitas. Pues mira, te lo explico, es muy fácil. ¿Sabes los centros médicos donde según lo que te pones o según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas igual, pero por teléfono o internet. Tras revisar tu consulta, pues te pasan con un abogado experto en tu caso, no sé, ya sea laboralista o fiscalista, el que haga falta. Así que ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Tengo el gusto de saludar a la señora vicealcaldesa de Jerusalén, que es Fleur Hassan.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
¿Qué siente usted por todas aquellas personas que viven en la franja de Gaza, que están intentando huir antes de que el ejército de Israel entre en el territorio?
Yo me siento muy mal, soy madre de cuatro. Aquí no hay una madre que celebra la matanza o la herida de un niño ahí en Gaza. No,
Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
BPEAR es ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi BP. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi BP y empieza a BPEAR. Consulta condiciones en mibp.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Energies renovables i riscos laborals. El risc de caiguda, sobretot entre els treballs en altura amb plaques solars, ja sabeu que hi ha ara un boom de demanda de plaques solars, i si hi ha un boom de demanda, hi ha empreses que estan allà des de fa molts anys, que tenen una certa expertesa en aquest tipus de situacions, sobretot també en els riscos laborals dels seus treballadors, i hi ha empreses que no tenen tanta experiència, que entren a veces un poco como elefante en cacharrería, en qüestions de riscos laborals. La formació és la clau de tot això. Yolanda Canales, com ho tenim?
Doncs mira, en això coincideixen tant sindicats com gremis. Reconeixen que s'ha produït, o que aquest increment també, perquè hi ha una febre, efectivament, per instal·lar plaques solars d'autoconsum, doncs de retruc ha portat amb un increment del nombre d'accidents, precisament per, bueno, arran de la instal·lació, no?, de caigudes en altura. Per què? Doncs és obvi, no?, perquè treballen més persones, hi ha més gent exposada al perill, per tant es donen més accidents. Però un altre factor és la falta de prevenció i formació. El 2020, per exemple, gairebé el 13% dels accidents de treball mortals durant la jornada laboral es van produir per una caiguda de treball en altura. I segons les últimes dades del Ministeri de Treball, entre aquest gener i juliol, han mort 46 persones, arran també de la caiguda d'un treballador, que és una més que en el mateix període de l'any anterior. I per què hi ha aquesta febre per instal·lar plaques solars d'autoconsum? Doncs hi ha ajudes, subvencions, també algunes reduccions d'impostos, com l'IBI en alguns casos, i tenint en compte que el preu de l'energia ha pujat i molt, doncs cada vegada més les persones que opten per fer aquestes instal·lacions i mirar de reduir la factura elèctrica. Mira, segons dades de FEGICAT, s'han passat de 675 projectes el 2018 a una mica més de 39.000 l'any passat. Clar, amb aquesta demanda, les empreses especialitzades doncs no donen l'abast i hi ha una llista d'espera important, de vegades de fins i tot de mig any. I això ho aprofiten altres empreses que no estan tan especialitzades, que intenten, no?, obrir-se pas al mercat, i això fa que es contractin treballadors que no estan ben formats, perquè no se'ls ha donat la formació correcta o se l'ha donat a correcuita, o que es contracti a gent de l'economia submergida que tenen com menys consciència, no?, per dir-ho d'alguna forma de la seguretat.
Doncs mira, parlem precisament de seguretat amb la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres a Catalunya, la Mònica Pérez, que la tenim al telèfon. Mònica, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, el cas és que per què han augmentat tant els accidents de treballadors que, en aquest cas, els que posen plaques solars?
Bé, probablement hi ha més gent, més persones treballadores exposades als riscos laborals, i aquests riscos laborals no s'estan tractant bé, no s'estan gestionant bé, no s'està protegint, no s'estan posant les mesures que s'haurien de posar per protegir a la gent. És un fet que ja ens vam trobar, quan va sortir allò de la telefonia mòbil.
Sí.
En aquell moment d'instal·lació d'antenes també va passar. També va passar que la gent creia...
És una qüestió que quan hi ha aquest tipus de massificació d'instal·lacions és quan es produeixen aquest tipus d'accidents. Suposo que és perquè hi ha més quantitat de gent treballant en altura, no?
És una qüestió estadística. A més, amb més persones treballadores exposades, doncs, però més accidents, no? Mm. Però també hem de dir que això passa perquè no es posen les mesures. És a dir, el treball en altura, del qual parlaves ara,
sí.
Tots i totes sabem que la gent pot caure. Doncs s'han de posar mesures de protecció individuals o col·lectives per evitar que caiguin. I en molts casos no es posen o no són suficients.
Clar, en aquest cas sabem el que és un tren en altura, i sabent el risc que pot tenir. Però dona la sensació que o no se tiene en cuenta o es passa, o l'empresa no es preocupa, o el propi treballador diu això no em passarà a mi. Clar, un accident tampoc els pots preveure, però si tampoc poses mesures, si passa, tens un problema.
Efectivament, la llei de prevenció de riscos ens diu que, en definitiva, tots aquests accidents, a més, que són molt, molt obvis, no?, de coses que saps que poden passar. No estem parlant de riscos psicosocials, estem parlant de riscos de seguretat fàcilment identificables. I es poden prevenir.
Hi ha una gran demanda, es contracta molta més gent, les que et pot contractar perquè falta personal, i llavors baixa la formació per aquesta urgència, per aquesta massificació. Estaria en el correcte o estic en un error?
Sembla ser que algunes fonts de patronals així ens ho indiquen, no? És a dir, hi ha tot un seguit d'empreses que es dediquen a això, professionals, amb una expertesa i una... Bueno, i que ho venen fent des de fa temps, no? Mm. Però, efectivament, la demanda genera un nucli de potencial de negoci que fa que entrin altres empreses sense tanta experiència. I el fet de tenir clients esperant 3, 6 mesos o més, doncs pot fer, i en molts casos fa, que aquestes empreses doncs no formin bé els seus treballadors o que es contractin més treballadors que no estan formats i bueno, que s'atengui les demandes dels clients sense posar les mesures, sense preparar els treballadors, sense informar-los de què pot ser un perill. En fi, sí, efectivament, ja et dic, al final hem de reflexionar sobre aquest fenomen de que ja ens ho vam trobar en un fenomen semblant quan la instal·lació d'antenes mòbils.
Sí, sí.
I sembla que no vam aprendre, perquè els riscos són molt semblants, no? Al final has de pujar en un puesto a fer una instal·lació i allà ja vam trobar que hi havia... Bueno, que creixia el nombre d'accidents de treball.
I ja per acabar, Mònica, qui és l'encarregat de supervisar tot això? És la Generalitat, han de fer una inspecció, són els propis treballadors, qui s'ha d'encarregar de comprovar que tot això estigui en ordre, amb la formació, material, etc.
El primer responsable del compliment i de comprovar que tot això es fa, és a dir, de planificar-ho i fer un seguiment conforme això realment es fa, totes les mesures, és l'empresari o empresària. A partir d'aquí, les administracions públiques, no? des de la part del Departament d'Empresa a la part de la Inspecció de Treball. On tenim representants de les persones treballadores, nosaltres també tenim aquesta funció de vigilància i control del compliment de la norma, però bueno, moltes vegades les instal·lacions no es fan al teu centre de treball, per tant, com a delegat o delegada no ho veus, i en altres casos doncs no tenim representació.
Doncs Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes explicacions. Molt amable.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. Doncs, efectivament, la qüestió estava clara, no? Bueno, clara, igual no tan clara, era una suposició en el fet de que aquesta massificació fa que entrin, com també explicaves tu, Iolanda, economia submergida, persones que igual no tenen la capacitat per fer-ho i que, a més, desconeixen la seguretat, no?
Exacte, se'ls ha donat la formació correcuita i és que hi ha molta necessitat, vull dir, que aquells que ens estiguin escoltant, doncs, que sàpiguen que aquí tenen una oportunitat de trobar feina, tenen una sortida laboral. Això sí, s'ha d'estar ben format, eh? Segons el FGCAT, per exemple, calen ara 18.000 treballadors, eh? I aquesta xifra creixerà els propers anys. Calcula que d'aquí al 2050 haurien de contractar 6.000 operaris anuals per instal·lar plaques i punts de recàrrega. Aquest col·lectiu, hores d'ara, té un grau d'inserció de més del 80%, i dels que ja estan treballant, 9 de cada 10 ho fan amb un contracte a temps complet. Vull dir que...
Està bé, no?
Sí, ja
no, és una gran sortida, és un bon què, perquè veieu, la tecnologia sempre... És veritat que la tecnologia destrueix llocs de feina, però també crea de nous, com seria en aquest cas, energies renovables i punts de recàrrega. Iolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Que tinguis una bona tarda. Doncs estem a punt d'arribar en un moment i mitja, repassarem titulars de la jornada aquí a migdia i després, atenció, perquè és un de... Avui estem farcits, eh? Estamos que lo petamos. Atenció al tema. La gran pregunta és, amb els dispositius mòbils i ordinadors, estem perdent escriure manualment? Els nanos cada cop escriuen més amb la mà? M'enteneu, no? Doncs en parlarem. De seguida, aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Que sale... Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó las redes?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de ahí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 €.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 €.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
¿Has escuchado a Herrera?
Nos podemos encontrar con una escalada bélica en Oriente Próximo sin precedentes que los israelíes ya consideran su 11S. La salvajada perpetrada por terroristas de Hamas.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
L'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat de Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dimarts 17 d'octubre. Moment d'actualitzar els titulars de la jornada amb el Carlos Osada. Com estàs, Carlos?
Què tal? Molt bona tarda. Doncs mira, d'entrada t'explicaré que l'accident mortal de l'exboxejador i motorista Xavi Moya porta l'Ajuntament de Barcelona fins als jutjats. La família presentarà una denúncia contra el consistori municipal perquè considera una negligència la senyalització del carrer Aragó on es va produir el mortal accident. La representació legal va a càrrec de l'advocat Daniel Bosaler, amb qui hem parlat aquest matí. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb Europol, estan donant a terme avui una operació policial contra una organització criminal italiana vinculada al tràfic de drogues que traficava amb haixís i marihuana. De moment s'han fet escorcolls a Barcelona, Terrassa, Piera, Badalona, Sant Esteve de Sesrovires i Dosrius amb diverses persones detingudes. En un altre operatiu, Mossos i Policia Nacional, en aquest cas és l'operatiu contra un grup neonazi que es diu Combat 18. Segons informa la policia autonòmica, en xarxes socials s'estan donar a terme entrades i escorcolls en diferents municipis de Catalunya, de Madrid, de Lugo, de Toledo i també de Màlaga. I t'acabaré dient que el menjador social de Sant Isidre, la ciutat de Barcelona, celebra 10 anys de funcionament. Estem davant d'un servei que ha anat creixent des de les 20 persones que van seure a la taula ara fa 10 anys aproximadament, fins a les 250 que van a menjar setmanalment en aquest menjador de Sant Isidre al districte de Ciutat Vella.
Carlos, gràcies.
Tornem després.
Molt bé, que vagi bé. Adéu. Gràcies. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Bé, ja tenim que la Copa del Rei ja tenim un sorteig que repartirà.
Està repartint.
Ara mateix.
Estem canviant el verb perquè, està en marxa encara el sorteig,
correcte,
que comença a la una a Madrid, doncs, escolti, ja tenim emparellaments, Ja tenim emparellaments. Escolti, jo si fos habitant de Rubí, estaria molt content. Rubí, Unió Esportiva Rubí Atlètic de Bilbao.
Està molt bé.
Està molt bé. I si fos seguidor del Badalona Futur, home, potser no estaria tan content, però d'un-hi-do. Badalona Futur, Càdiz.
També bé.
Aquests dos equips
equip de primera.
Sabien que els hi tocava un primera, no Supercopa, en aquest sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei. Tenim un altre emparellament que afecta un equip català. És el Girona, que ja sap que el seu rival serà el Sant Roque de Lepe. Sí. L'EPE Girona, què hi hem de fer? Però és la màgia de la Copa del Rei. Queden per saber els emparellaments que afecten a Manresa, Terrassa, Europa, Sabadell, Cornellà, Nàstic, Andorra i Espanyol. Que són els equips que encara...
Estan per sortir ara, no?
Estan per sortir. Com que els emparellaments van conformant les eliminatòries, equip més fluix, equip més fort, doncs ara comencen a sortejar els 8 equips de tercera federació. Dos d'aquests equips aniran contra un primera i a continuació ja entraran les boles d'Espanyol i Andorra com equips de segona divisió. Bé, tot el resum plegat Esports Cope d'aquesta ronda de la Copa del Rei. Recordem Rubí Atlètic de Bilbao, Badalona Futur, Càdiz, Sant Roque de Lepe, Girona. Pel que fa als equips, a primera divisió...
Això quan acaba? El sorteig?
Això acaba, miri...
A les 3 de la tarda, que quan no, comença el programa, no, miri, això ja està, no?
I diré una cosa. Comparat amb d'altres sorteigs, la cosa va rapideta.
És que és
són moltes boles.
És molt espès, això.
Sí, i es fa espès, i es fa
feixuc. Això en 5 minuts tu has de treure de sobre, però fan aquí que entrevisten a no sé qui, que entrevisten no sé quan, fan un no sé...
Miri, jo me'n recordo dels temps de la catapunt, quan aquest sorteig es feia amb un bombo.
Clar.
Amb un bombo i boletes, i anava el secretari general de la Federació Espanyola de Futbol, Agustín Domínguez, crec que era,
d'estos bombos que cobra a una...
El bombo del Vico Casero.
Exacte, doncs home, sí.
Escolti, que li haig de dir que a Can Barça la notícia d'una banda és la incorporació dels internacionals espanyols a la disciplina de Xavi. Ha parlat d'Eco per Mundo Deportivo, entre d'altres titulars, ja admet el portuguès, director esportiu del Barça, que no està clar que Vitor Roque pugui venir en el mercat d'hivern, al mes de gener. En el cas Negreira, el Barça ha presentat recurs perquè no es contempli la figura del suborn. I a l'Espanyol és notícia la lesió d'Omar El Hilali. Fractura del cinquè metatarsià del peu esquerre.
Vaya.
Un dels jugadors que estava més en forma de Luis García es perd els propers partits. I parlant de Luis García,
sí.
Avui, Esports Cope, entrevista al tècnic de l'Espanyol, Luis García.
Molt bé.
Que ens parlarà de com està païnt aquest liderat i el que portem de temporada, etc.
És una bona entrevista perquè, a més, l'Espanyol ara mateix està en un moment dolç, un liderat... Clar, queda molt.
Ara estem a dalt de la muntanya russa.
Però bé.
Si divendres contra el Leganés la cosa no va bé, bum, un altre cop cap avall,
sí,
a la muntanya russa.
Molts pocs punts que separen les primeres
posicions.
Hi ha un
mocador. pot pujar l'Espanyol, pot pujar el Zaragoza, pot pujar el Leganés, pot pujar l'Eibar, que està venint des de darrere, el Valladolid. Escolti, hi ha molts aspirants a l'ascens aquesta temporada a una lliga de segona que de moment ha començat bonica, bonica. Plana poliesportiva. Avui, partits que s'han de jugar. Un Partizan Barça a l'Eurolliga de bàsquet, mentre que la Lliga Nacional de Futbol Sala, partits atractius. Pozo Murcia, Barça i Santa Coloma Inter Movistar.
José Luis Gil, moltes gràcies.
Ah, i una cosa que em deixava.
Sí, què?
Mireia Belmonte, fitxa pel Club Natació Barcelona.
Molt bé, apuntat. Gràcies, José Luis.
Adéu.
Quan passi 5 minuts de les 3 de la tarda, doncs els resultats del sorteig de la Copa del Rei que s'està fent ara i d'altres notícies Esports Copé amb el Joan Batllori. De seguida parlarem d'un tema força interessant, perquè la tecnologia... No vull demonitzar la tecnologia, però sí que és veritat que des de que tenim els laptops, els mòbils, els PCs i tot això que hem d'escriure en un teclat, doncs sembla que se'ns oblida escriure a mà. Els que tenim certa edat ja vam aprendre i vam fer tot això, però els joves, els que creixen ara, escriuen molt menys a mà del que haurien d'escriure. I podeu pensar, vale, i... Pues està clar que escriure a mà és beneficiós, si no d'imprescindible, pel desenvolupament cognitiu de la nostra ment. És força important, això. És a dir, que és una qüestió de trobar un equilibri. Aquest és el I. De seguida en parlem aquí a migdia, de Cope Catalunya i Andorra, però abans... Parlem d'experiència. Porque casi todos tenemos experiencia... Conocimiento, criterio. Pero cuando estás en el súper, para elegir un buen queso curado, para tener a diario en la nevera y darte ese gustazo al llegar a casa el domingo de aperitivo, en la cena, hay que tener, no experiencia, no, maestría. Maestría. Un gran queso curado de riquísimo sabor, curado, maestría, nunca falla, siempre está bueno. De García Vaquero, claro.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir desprestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Enisa financia el futuro que queremos. Si en tu empresa estáis transformando el sector audiovisual y de las industrias culturales y creativas, entra en enisa.es e infórmate de las ventajas del préstamo participativo. Desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És hora de menjar, no sé si us agrada la carn. Si us agrada la carn, hi ha una cita imprescindible, si sou en mans de la carn, i és la Cabrera Barcelona. Originari de l'Argentina, és un dels assadors més exitosos de Buenos Aires, la Cabrera, i és una franquícia doncs, creada pel xef Gastón Ribeira, que sap i molt de tot això. La entranya, el lomo alto, el lomo bajo, l'assado banderita, el bife de vacío, aquestes delícies doncs, ho trobaràs a la Cabrera. A la Cabrera Barcelona. Aquesta casa de carns porta aquesta, la millor carn argentina en una experiència que ho hem definir com única, no?, si ets amant de la carn. On està? Al carrer Diputació 239 de Barcelona. Això està entre carrer Balmes i Rambla Catalunya. Diputació 239 per viure la passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. 93 878 32 30. Ja ho sabeu, si us agrada la carn, cita ineludible. La Cabrera, Barcelona. I ho puc escriure, encara a mà ho puc escriure. No sé si la meva lletra seria la millor del planeta, todo me hace sospechar que no, però jo sí que he estat de les generacions que ho fèiem tot a mà, escrivíem tot a mà. Ara la qüestió ha canviat i molt. Fins i tot podem pensar, estem perdent l'escriptura manual? Avui en dia aquí a la ràdio tenim uns becaris, com que estan aprenent la professió, i ho fan tot amb el mòbil. Si han de prendre notes, ho fan amb el mòbil. Poques coses ho fan a mà. O pràcticament res. Estem perdent l'escriptura manual. I amb la pèrdua d'escriptura manual, què més perdem? Tenim al telèfon a la directora del Departament d'Humanitats de la Universitat Abat Oliba Ceu, la Cíntia Carreiras. Cíntia, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, hem de preocupar-nos? Vull dir, quins efectes pot tenir el fet de deixar o escriure cada cop menys a mà?
Doncs gràcies a vosaltres per continuar proposant aquests temes tan d'actualitat i tan necessaris, no?, sobre els que cal reflexionar. Jo diria com un titular que podria ser: el cervell ha de fer exercici. I de quina manera fa exercici el cervell? Doncs l'escriptura a mà ens ajuda. Per tant, tots els nens, i com tu deies ara, els adults que no escrivim a mà, el cervell no funciona tan bé, no està tan actiu com podria estar utilitzant eines manuals. Per què passa això? Doncs, d'una banda, no, perquè l'escriptura a mà és una experiència sensorial i és una experiència emocional. Això implica que posa en funcionament unes àrees del cervell, com són la visual, com són la motora, la coordinació, no, de l'ull amb la mà, la grafomotricitat, fa que els conceptes es fixin molt més. Recordo molt millor el que escric, i d'aquesta manera continuem amb més beneficis, no, de l'escriptura a mà. La memòria. Jo recordo millor les coses quan ho faig així. Una altra idea, per exemple, seria el fet de que també és un acte creatiu. Quan el cervell fa exercici, sí, és a dir, jo em concentro més, he de pensar el que he d'escriure i...
Ordenes frases, no? Ordenes les idees al cap, primer.
Exacte, sí, sí. I com és creatiu, perquè implica que cadascun té la seva manera d'escriure, jo escric la A d'així, una persona escriu la A o la B o la C diferent, doncs fa que, d'alguna manera, l'estrès disminueix, l'estrès, quan fins i tot escrivim a mà, no?
Clar, jo suposo que això va per edats. Quan parlàvem d'aquest exercici de la ment, la ment adulta necessita una mena d'exercici, la petita una altra, perquè està en ple desenvolupament. Suposo, que això ha d'afectar més els petits, no?, els que tenen ara mateix la ment en desenvolupament, que els grans, que seria com una mena d'exercici, potser.
Sí, exacte, no? D'alguna manera, és on a la infància és on es forja aquest tipus d'hàbits, no? L'hàbit d'escriptura, per això la lectoescritura és una de les, diguem, el gran repte de l'educació, perquè és l'activitat més difícil, cognitivament parlant, a la que s'enfrontaran els nostres nens i nenes. Això vol dir que, lògicament, si ja des de petits, quan ens hem d'exposar a activitats que cognitivament els despertin i els mantinguin actius i motivats, si en comptes de fomentar l'escriptura a mà i altres eines manuals, utilitzem sobretot o majoritàriament l'ordinador, segurament assumim que aquí hi ha un desenvolupament que no estan duent a terme, no? De manera correcta, com el seu cervell necessita. No estem alimentant el cervell amb aquesta creativitat.
Clar, nosaltres parlem d'això i plantegem el tema, plantegem la preocupació, però sembla que no hi ha una alarma, no?, sobre això. I fins i tot em pot sorprendre una mica que no hi hagi una alarma.
Bueno, no, sí, és cert. No hi ha alarma perquè hem normalitzat tant l'ús de les tablets, dels ordinadors, de la lectura en els llibres electrònics, ho hem normalitzat, i està molt bé perquè, com comentàvem, no? D'una banda tenen avantatges, que és accés a la informació ràpida, més disponibilitat, més, ho pots llegir on vulguis, com vulguis, amb qui vulguis, es pot fàcilment compartir, però clar, és el que diem, no? Que cognitivament parlant, el cervell, sobretot dels nens, no està preparat per això, per estar exposats a aquesta manera de fer i d'aprendre, no? L'aprenentatge ha de tenir uns fonaments, i els fonaments passen per aquesta activació cerebral que l'escriptura a mà ens ofereix. Però, en canvi, fixa't, no és un tema que sembli preocupant, però si ens fixem en els grans directius de companyies tipus Google o tipus Apple, per exemple, diuen, no, o existeix el rumor que aquestes grans personalitats que estan darrere de grans companyies creuen que els seus nens han d'estar en centres on no utilitzin tecnologies, on no tinguin ordinadors, no? Per tant, bueno, ja és un indicador que a algunes persones els hi preocupa, no?
Insisteixo, quan tenim aquestes xerrades no estem demonitzant la tecnologia, ni molt menys, sinó que potser un terme mig, sobretot per no perdre tots aquests aspectes cognitius. Llavors, Cíntia, ja per acabar, què es pot fer davant de tot això? Quins exercicis, quina manera, què hauria de fer? Perquè això suposo que és una qüestió també, ja no només d'educació a les escoles, sinó també per a les persones grans. Què s'hauria de fer o quina seria una possible solució?
Això és difícil, perquè com deia abans, no? Tenim tan integrat l'ús de les tecnologies que, clar, per exemple, l'agenda. Abans tothom tenia l'agenda en paper. Ara cada cop més, i m'incloc, amb molta pena, utilitzo l'agenda del mòbil. I no m'agrada, però és molt més pràctica. Per tant, això és com tot, no? Per canviar el món, comencem de passet en passet. Petits grans de sorra fan molt. Per tant, què podem fer? Començar a pensar i a actuar. Què petites cosetes del dia a dia jo puc fer de manera manual, utilitzant, doncs, això, els meus sentits, en comptes d'utilitzar l'ordinador perquè em faciliti la feina, no? És a dir, doncs, utilitzaré l'agenda en paper. Mm. O al final del dia, una cosa tan banal com pot ser, per escriure una mica, no? Perquè jo hi ha dies que també penso, ostres, avui he estat tot el dia escrivint a l'ordinador i no he escrit pràcticament una paraula en paper, amb el bolígraf. Mm.
Perdona, Cíntia, és que se te'n va la veu. És com si marxés a la cobertura o al mòbil. T'havies quedat en lo de l'agenda, que igual passa el dia i no acaba de signar en paper, d'escriure en paper, sí.
Doncs, per exemple, tornar a utilitzar l'agenda, o si no ens va bé, doncs potser escriure a una llibreta cada dia una frase, i aprofitar una frase sobre alguna cosa bona que ens hagi passat el dia. I així ja tenim una experiència encara més positiva, no? I fomentem la nostra autoestima i la nostra memòria de, doncs, tal dia va passar una cosa bona i la vull recordar, per quan estem malament, no? El llibre, llegir una mica més en paper. Si tenim una versió digital d'un article, però també tenim l'article en paper, per què no consultar l'article en paper? Potser hem d'anar a la biblioteca, doncs ens movem. També fem esport, que també és bo, no?
També és bo, sí. Doncs, Cíntia Carreira, directora del Departament d'Educació i Humanitats de la Universitat Abat Oliba Ceu. Escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada, molt amable. Una abraçada molt forta.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I és el que? Ja sabeu que la situació és la que és, i tenim el que tenim. Escriure a mà, perquè veieu tota la importància que té les coses que ja fèiem. El que passa és que moltes vegades la tecnologia ens enlluerna, i que està molt bé, que no és una qüestió de demonitzar la tecnologia, és una qüestió de no perdre tots els avantatges que ja teníem fent les coses, si em permeteu, a l'antiga usança. És el que. Bé, hi ha una pregunta que se m'ha escapat. Mira, això donarà temps per a una altra xerrada. Si hem de fer, ara, quan s'escriu a mà, escritura lligada o separada? Que aquesta és una altra de les bronques que teníem moltes vegades, sobretot quan jo estudiava. No es pot fer això de... Ha de ser lletra lligada, no pot ser lletra separada. Doncs és una pregunta per fer també, per continuar parlant amb les persones que defenses les virtuts o les avantatges, no?, d'escriure a mà. De seguida parlarem d'un retorn. La Caja de Pandora. En el seu temps van triomfar. Doncs ara tornen. De seguida en parlarem amb ells, parlarem amb un dels dos de la Caja de Pandora, amb el Juan Valverde, en parlarem aquí a migdia. Però abans, no sé si tens en ment vendre el teu cotxe. Si vols vendre el cotxe, ja saps, Rècord Motor. Amb cada quilo, Rècord Motor és el millor lloc per vendre el cotxe. Per què? Mira, perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com, omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés. A més, si dius que vens de Cope Catalunya, t'assaran el cotxe amb 200 euros de més. Que cobres més 200 euros. Així que visita recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com, omples el formulari i deixa que la gent de Rècord faci tota la resta. Recordmotor.com. I de seguida parlem amb la Caja de Pandora aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Con el plan 1-2-3 de Clinitec adelgazarás seguro, sin esfuerzo, es drenante, te deshinchas y nivelas el azúcar y el colesterol al bajar de peso de 4 a 7 kilos menos y en solo 3 semanas. Enriqueta, cuéntanos cómo.
No son batidos, es natural, apto para todos, con registro sanitario y lo recibes por mensajería sin gastos de envío en tu domicilio, sin tener que desplazarte a ningún centro.
La primera semana con los sobres de piña.
Detox, eliminas toxinas, retenciones, depuramos y 2 kilos menos.
La segunda semana con los sobres de naranja.
Reduces la barriguita, combates el estreñimiento y pierdes más de 4 centímetros de volumen.
Y en la tercera semana, las cápsulas.
Captagrasas, te ayudan a eliminar la grasa. Ya pierdes de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. El teléfono 650-51-52-53 es económico. Y atención, de regalo.
Los tres test, detox, drena y lipo, más el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas, gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora al 650-51-53. 253 y de 4 a 7 kilos menos en 3 semanas. ¿A qué te gusta? 650-51-52-53.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No me necesitas a mí. No sé lo que te hace esperar. No tienes nada que perder, porque esta vez no será igual. Tus ojos casi no me ven. Ya no tengo nada especial. Vuela, no te guardo rencor, porque esta vez no seré yo.
Yo feia anys que ja els seguia a la pista i era fan i els escoltava, i ara tinc l'oportunitat de tornar-me a trobar-me amb ells, perquè han tornat a la carretera, com es diu, tornar a la carretera. Parlo de la Caja de Pandora, que van començar un altre cop a conduir per les carreteres des del 2020. Juan Valverde, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Cruz. Pues mira, muy bien, muy contento, la verdad, de estar hablando contigo.
La ilusión es mutua, te lo digo en serio, ¿eh? La ilusión es absolutamente mutua. Oye, y volvemos, ¿no? Además, te veo súper feliz. Estás que revientas de felicidad con esto de volver a la faena, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Yo llevo haciendo música desde los 14 años y a mí la música es aquello que me hace sentir vivo. O sea que, aparte de mi trabajo, mis hijos, mi familia, por supuesto, pero poder dedicarte a hacer algo que realmente amas, tío, y que es vocacional, no tiene precio. Así que estoy muy, muy feliz. Estamos.
Es que estamos hablando de que vuestra primera gira fue hace 21 años.
Me está doliendo y todo.
Pero perdona, podemos hablar de ello, que es lo que mola, ¿eh? Podemos hablar de ello. Claro.
Cierto. Sí, hace 22 años, concretamente, empezamos con A Nuestra Vida Todo Sentido, a girar por toda España. Aquello fue un exitazo, aquello fue un bombazo en aquel momento y bueno, pues la verdad que nos dio forma, nos puso cara y ojos en la industria y desde entonces pues hemos tenido sufriendo altibajos y lo que viene siendo la transformación de la industria musical, pero bueno, pues siempre estamos, siempre está la caja de Pandora y cada dos por tres pues volvemos a la radio y volvemos a disfrutar de ello.
Oye, entre tú, Juan y Tony, habéis visto pasar la música en toda su evolución. Claro, los que ya tenemos ciertos años, y esto también duele, hemos visto cómo todo va cambiando en la industria de la música, en la tecnología. Ostras, ¿cómo lo ves tú esto ahora?
Bueno, lo veo sinceramente, a mí, si te hablo románticamente, pues me encanta pensar en cuando me intercambiaba los discos, las cintas con mis amigos, las iba a comprar, me tiraba horas en una tienda de discos, aquí en Molins de Rey, pues románticamente hablo de que echo de menos aquellas costumbres, pero sin embargo, pues todo ahora está a golpe de clic y todo va muy rápido y bueno, pues sí, tienes todo el catálogo a tu alcance en cero coma, pero bueno, es otra manera de consumir música.
Pero muy desesperadamente, ¿no? Parece que hay una fiebre de consumismo. Una canción dura nada. Antes duraba mucho tiempo. Me refiero en el candelero, o sea, que vaya sonando. Sí. Ahora parece que es un consumismo, es un music fast music o algo así, podríamos llamarlo casi.
Sí. Fast food music, sí. Sí. Bueno, pues mira, ¿sabes lo que yo opino? Que nuestra generación, aunque se vea obligada y arrastrada a tener que consumir la música de esa manera, porque realmente los formatos, los soportes ya no existen apenas, no están a nuestro alcance, lo que sí que es cierto que la forma de seguir a tu artista sigue siendo la misma. O sea, tú sigues, pues no sé, te gusta la caja de Pandora, te gusta U2, te gusta cualquiera de esos y tú sigues teniendo en mente su carrera y querer asistir a sus conciertos, etcétera. O sea, lo sigues con el mismo rol. Es verdad que tengo la sensación, porque tampoco sé si es certeza, pero tengo la sensación de que hoy día los chicos consumen la música de otra manera, consumen los artistas de otra forma y todo es como muy rápido y venga, y este se ha pasado de moda en 3 meses. Y sí, es muy raro.
Espectacular.
Tenemos la suerte de que nuestro público todavía sigue siendo público de aquellas generaciones.
Hombre, claro, cómo no, somos los que somos, eso está claro, Bueno, tenemos este decir un adiós, que hablemos ya de lo que nos va a ofrecer la caja de Pandora. ¿Qué tenemos ahí encima? Explícame,
bueno,
Juan.
Tenemos una canción con sonido LCP de toda la vida, con un acordeón que además está tocado por Alexis Valverde, que era antiguo miembro de la caja. Es una canción preciosa, una forma de decir adiós elegantemente, el chao chao baby, fue bonito, pero hasta aquí, ¿no? Es una canción con un mensaje como siempre suele hacer la caja de Pandora, con palabras que se entienden, algo sencillito y con un sonido bonito. Un sonido que yo creo que es muy bonito.
Me ha gustado mucho esto decirnos adiós, palabras que se entienden. Porque es verdad que hoy en día a veces hay canciones que las escuchas y dices, pero yo pensaba que era en castellano y no estoy entendiendo absolutamente nada. Pues esto me está gustando, mira.
Sí, no buscamos un lenguaje realmente tan oculto, ni palabras raras, ni expresiones que solo entienden los chicos de ahora, tío. O sea, que bueno, pues palabras que entiende todo el mundo, ¿no? Que están en la RAE, ¿no? Pero eso en este single. El siguiente single, pues, va a ser un tema muy, muy brutal. Vale, se llama Caballitos de Mar y ese tema va a ser espectacular.
Pues Juan Valverde, saluda a Tony Ramos de mi parte también, dale un fuerte abrazo y yo te lo doy a ti y a los dos, la caja de Pandora, y ha sido, te aseguro, un auténtico placer volver a hablar contigo.
Muchísimas gracias, Cruz, ha sido maravilloso hablar contigo de nuevo y espero que nos veamos prontito, ¿vale? Le doy un abrazo fuerte a Tony de tu parte y quisiera darle a nuestros seguidores y a nuestra gente siempre el caluroso abrazo de la caja de Pandora y la seguridad que vamos a estar ahí dándolo todo, como siempre.
No lo dudo, gràcies. Doncs és el que tenim. Ja fa uns anyets que estava, en tot cas, Quan desapareixen de les escenaris, ja han tornat i estan aquí i tornen. Fantàstica cançó de la caja de Pandora. Estem a punt d'arribar a les dues. Recordar que podeu tornar a escoltar tot el que hem xerrat tant a migdia com arrere a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. I ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, que acabeu de passar una molt bona tarda.